En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo, Ben Campbell era el alumno más dotado.
Nunca había tenido un alumno tan brillante como tú.
Pero había ciertos problemas que no sabía resolver.
$300,000 de matrícula? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?
Hasta el día en que le dieron la oportunidad.
Ahora tienes que seguirme.
¿Es una especie de club de matemáticas?
¿Has estudiado el blackjack?
¿Te refieres a contar cartas?
En equipo, sí.
¿Cuándo?
Los fines de semana.
¿Dónde?
Bienvenido a Las Vegas. Esto es un negocio lucrativo del mundo real. ¿Cuál es el total?
+9.
+5.
+13.
Tío, perdí la cuenta hace 20 cartas.
No me llames tío.
¿Y si nos pescan?
Contar cartas no es ilegal.
Permanecemos a la espera, aguardando la señal.
Atención, la mesa pierde.
Blackjack. Lo hago solo para pagarme la universidad. $300,000 y lo dejo.
Vuestras nuevas identidades están preparadas. Señorita Mona Sanders.
¿Vladimir Stavnitsky? ¡Ahí está!
Víctor Alexandre, benvingut.
Bon dia, Carme.
Doncs avui en aquest espai de cinema a la xarxa, pel que hem sentit, ens fa pensar que avui parlem del món de les apostes, dels casinos... És així?
Ho encertes, ho encertes. Realment és així, serà així, perquè justament parlarem del món dels casinos o dels grans casinos, i en alguns casos com el cinema ha reflectit doncs, tot aquest món, aquest entorn, que és un entorn molt, molt especial arreu del món, amb casos reals que ha tingut el casino, un casino o els casinos com a escenari. Una pel·lícula que abordava aquesta qüestió va ser Blackjack, de l'any 2008, que aquí es va estrenar amb el títol de 21, així, amb el número 21, i concretament és amb el que hem obert avui el cinema a la xarxa. La protagonitzava en Kevin Spacey. I Blackjack parla d'una petita colla de brillantíssims estudiants de l'Institut Tecnològic de Massachusetts que decideixen posar el seu talent al servei de la seva butxaca. I aleshores diuen, com que estem parlant, la pel·lícula és de l'any 2008, en aquell moment determinats estudis de nivell molt elevat als Estats Units són caríssims, pràcticament prohibitius i molt elitistes. I aquests estudis costaven en aquell moment 300.000 euros. I ells van dir, com que no tenim els calés, una manera d'aconseguir-los o d'estalviar els diners als nostres pares és doncs, utilitzar el talent i les matemàtiques per abordar els casinos. I aleshores el que van fer va ser comptar les cartes dels casinos i feien servir tot un sistema matemàtic i els va funcionar. És a dir, els va funcionar, no. Van tirar endavant, no? I aleshores doncs, la seva decisió va ser aconseguir-ho per la via del blackjack. Una altra pel·lícula que parla d'aquest món, una gran pel·lícula per cert, és Casino, de l'any 1995 del Martin Scorsese, amb el Robert De Niro, la Sharon Stone, el Joe Pesci i el James Woods. Aquí hi ha personatges reals, perquè van existir aquests personatges. De Niro i Joe Pesci encarnen dos d'aquests personatges, que són... De Niro encarna a Frank Lawrence Rosenthal, conegut com a Lefty, que va ser un directiu dels casinos d'uns casinos de Las Vegas i que va estar a punt de morir per un atemptat en un cotxe. Li va salvar la vida el fet que sota el seient hi havia una placa metàl·lica i això va parar el cop. La placa va absorbir la força del cop. Sí,
no?
La força de la bomba. I això doncs, li va salvar la vida. I després hi havia també, això ho veig interpreta, a Tony Spilotro. Tony Spilotro, que era conegut com el Formiga, i que era un gàngster, però de dalt a baix, un gàngster brutal. I aquest va morir, aquest no va tenir tanta sort, al contrari, molt mala sort, va morir violentament, però molt violentament, perquè, a més, a la pel·lícula es veu, aquest home doncs, el van colpejar amb bats de béisbol, li van donar una pila de cops de pals de béisbol, el van deixar sec, no en van tenir prou, i aleshores li van trencar els ossos a cops de bats de béisbol, i tampoc en van tenir prou, i el van enterrar viu amb el seu germà. O sigui, imagina't, no? I quan els van desenterrar, tenien els rostres desencaixats, que no els podien reconèixer, només els van reconèixer per les dents. O sigui, imagina't, aquest món és molt altament perillós. I després també hi apareix doncs, la Sharon Stone, que fa el paper d'ex-dona del personatge de Robert De Niro, d'en Rosenthal. Aquesta dona també va existir, es deia Geraldine McGee, ella era alcohòlica i drogadicta, i es van separar, perquè un dia que es van separar. I un dia de l'any 1982 a ella la van trobar morta en un motel, perquè era alcohòlica i drogadicta, com han dit, i aleshores la van trobar víctima d'una sobredosi. Qui va sobreviure a tot això va ser el personatge de De Niro, el tal Rosenthal. Aquest home va veure la pel·lícula, va assistir a l'estrena, va veure la pel·lícula i va morir doncs, 13 anys després que la pel·lícula s'hagués estrenat. Casino.
Mientras los niños juegan a los piratas, papá y mamá pierden al póker los ahorros y el dinero de la universidad del hijo mayor. En los viejos tiempos, los croupiers sabían tu nombre, lo que bebías y cómo jugabas. Hoy es como facturar en un aeropuerto. Si pides algo en el hotel, con suerte, te lo llevan al día siguiente. Es otro mundo. Ahora llega un pez gordo con 4 billones y en el hotel le recibe un niñato universitario y le pide el número de la seguridad social. Desplazado el sindicato de camioneros, las grandes empresas desmantelaron los viejos casinos. ¿Y de dónde salió el dinero para las pirámides? De los bonos basura.
¿No estás seguro? Es posible, pero no es seguro. Llámame en cuanto lo averigües. Al final, acabé haciendo lo mismo que cuando empecé. Seguía teniendo mi intuición y aún sabía cómo hacer ganar dinero a la gente de casa. ¿Por qué estropear un buen apaño? Y eso es todo.
Víctor, quina era l'edat que tenien Robert De Niro i la Sharon Stone quan es va rodar Casino? Perquè potser coincidia amb la mateixa època que Sharon Stone va protagonitzar l'Instint Bàsic?
Sí, més o menys. Ella tenia 37 anys en aquell moment, sí, era aquella època. I De Niro era una mica més gran, tenia 52. Era el moment que Sharon Stone, això com dius, havia fet Instint Bàsic, que era molt famosa, va fer també Entre dues dones amb el Richard Gere i la Lolita Davidovich, i estava dalt a la cresta de l'ona. I després, bé, De Niro ja era un home consagrat en aquell moment, quan fa Casino ja era un home molt, molt conegut. Després, poc després d'aquella pel·lícula, va fer Head, al costat del Pacino, i també Jackie Brown, del Tarantino. A Casino, per cert, apareixien els pares de Martin Scorsese. Ell sempre posava els seus pares en moltes pel·lícules, els feia aparèixer per algun lloc, els pares, el pare i la mare, sí, sí. I una altra pel·lícula, també vinculada a fets relacionats amb el món dels casinos, és De Pelayos, aquesta és més recent, del 2012, del català Eduard Cortés. I també surten alguns actors catalans, com el Daniel Brühl, l'Eduard Fernández i el Lluís Omar. Aquesta pel·lícula parla d'una família liderada per un home que va ser un locutor de ràdio, el Gonzalo García Pelayo. En els anys 70 jo l'havia vist, feia fins i tot presentava algun programa de tele amb música i a més ha dirigit algunes pel·lícules. I aleshores doncs, aquest home va crear un mètode molt especial per aprofitar les subtils o petitíssimes irregularitats que tenen les ruletes, irregularitats físiques, perquè aquestes irregularitats fan que les ruletes tinguessin una tendència a un desnivell a afavorir determinats números en detriment d'altres. I va dir, aquí hi ha negoci. I aleshores va formar, amb un aprenentatge a diferents membres de la seva família, i va dir, nois, aquí podem treure molts diners. I això ho van posar en marxa, bé, a través d'un sistema informàtic, i el 1991 es van posar en marxa, i a Barcelona, també. I aleshores, el 1992, un any després, ja havien guanyat 70 milions de pessetes amb aquest truc, amb aquesta cosa. És a dir, 400.000 euros. Eren casinos de Barcelona i de Madrid.
Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño.
¿Montaremos un equipo? ¿Con la familia?
Hola, primos. ¿Qué tal?
¡Gol!
que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino.
¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes.
El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos.
Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que volváis. Él los entrará en un programa informático y así podremos afinar las apuestas.
Blackjack, Casino i ara De Pelayos. Són pel·lícules basades en fets reals, com ens comentaves, Víctor, amb personatges que també han existit, però com va acabar la història de De Pelayos?
Doncs molt bé. Va acabar molt,
molt bé.
Sí, va acabar molt bé, perquè ja hem dit que si en un any havien guanyat 70 milions, del 91 al 92, doncs finalment ells van aconseguir 250 milions de pessetes, que és 1,5 milió d'euros. És brutal, en casinos. Finalment es van descobrir, és clar.
Això pensava.
Sí, perquè, clar, això, tard o d'hora, tant d'enxampar. Però aleshores, què van fer? Doncs van dir, doncs deixem d'anar a Barcelona i a Madrid i anem als casinos d'arreu del món. Com que aquí ens coneixen, anem a altres llocs. Però, esclar, els casinos estan connectats i la veu corre. I, a més, si sempre guanyes, es nota molt, no? I aleshores, doncs, ells, com que no es deixaven entrar, perquè els van prohibir l'entrada, aquí a Barcelona es van dir, vostès ja no poden entrar, però ells van dir, això no és legal. Com és que no? Com que no em deixen entrar? Perquè guanyo, i què? Van anar als tribunals i van guanyar.
A sobre?
Sí, sí, van guanyar, perquè el talent no és il·legal. Ells guanyaven per talent, no feien trampes. Coneixien que hi havien defectes a les ruletes, però això no era culpa seva, i simplement se n'aprofitaven. Perdó, si els altres no ho sabien, era cosa d'ells, no? Bé.
T'ha ben pensat, eh?
Sí. Aleshores, doncs, esclar, finalment el que van fer els casinos, com que no es podien prohibir l'entrada, van canviar les ruletes, les van canviar fins i tot de lloc, i a més van intercanviar peces de les ruletes perquè allò fos un trasbals. Però ja havien guanyat diners, ja eren rics, eh? Ara passarem a una altra pel·lícula. Aquesta és de ficció, es diu Ocean's Eleven, de l'any 2001, de l'Steven Soderbergh, amb el Josh Clooney, el Brad Pitt, la Julie Roberts, el Matt Damon, l'Andy Garcia i l'Eliot Gould, i és un remake de l'any 1960, un remake d'una pel·lícula de l'any 1960, que aquí es va estrenar amb el títol de La quadrilla de los once, que era amb tot el clan Sinatra, amb tot el clan Sinatra. El paper de Danny Ocean, que feia Sinatra l'any 1960, a la nova versió el feia George Clooney.
Necesito respuestas antes de hacer las preguntas. ¿Entendido? Venga, sigue. ¿Qué? Unos tipos a los que me tomo muy en serio. Me han dicho que es usted un tipo serio.
Sí. Lo que quiero, lo más importante para mí, es que Rubén pueda recuperar su parte del hotel. Y vengo a darle la oportunidad de hacerlo.
¿Va a darme la oportunidad? ¡Qué bien!
Llavors, Víctor, d'aquestes dues versions, de la més recent, la Ocean's Eleven, i la del 60, la quadrilla dels 11, quina consideres que és millor?
Jo em quedo amb la primera. No era cap obra mestra, però tenia un encant. Un encant que no té el remake. A veure, el remake és una pel·lícula feta per un productor que es nota que agafa, doncs, estrelles de nom. I agafa George Clooney, Brad Pitt, Julie Roberts, perquè portaran gent, perquè treuen gent a la taquilla, i ja està. En canvi, La quadrilla de los once era una pel·lícula menor, si vols, però feta per amics. Se la feien ells. Era el clan Sinatra. El clan Sinatra feia pel·lícules com dir, escolta, demà anem a sopar al lloc, doncs anem a sopar al lloc, i anem tots. Doncs fem una pel·lícula, i feien pel·lícules, igual feien un western, una comèdia, i se les feien entre ells, i s'ho passaven de conya. I van fer La quadrilla de los once, van dir, fem una pel·lícula i la fem entre nosaltres. I es nota que es diverteixen tots, tots són amics els que surten allà. I surt una colla, eh? Surt el Frank Sinatra, el Dean Martin, el Sammy Davis Jr., el Peter Lawford, l'Angie Dickinson, el Richard Conti, el César Romero, el Henry Silva i la Shirley MacLaine. I fins i tot sortia el Josh Raft fent de propietari d'un casino. Tots eren amics. I d'altra banda, a més, Tarantino ret homenatge a la quadrilla de los 11 a la pel·lícula Reservoir Dogs, perquè la famosa escena que veiem els protagonistes de Reservoir Dogs caminant pel carrer, vestits de negre, és un homenatge al final de la quadrilla de los 11, en què veiem tots els personatges de la quadrilla de los 11 caminant junts pel carrer quan s'està acabant, quan surten els títols de crèdit, em sembla recordar. De manera que és un clàssic dintre d'aquest món dels casinos, la quadrilla de los 11. I a la pel·lícula, Sammy Davis cantava dues cançons. Una era el tema principal i l'altre el tema amb el qual avui acomiadem aquest Cinema a la Xarxa.
Molt bé, gràcies, Víctor. Serà fins la setmana que ve.
Això mateix. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like that fella said. Tell me quick, ain't love a kick in? A kick in the head. Ain't that a hole in the pool? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my it's gotta be beautiful. She's telling me that we'll wed. Man, she's picked out a large type bed. I couldn't feel